dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Pel matí ben aviat el que volem és estar en forma, posar-nos en forma, agafar bons hàbits i també, evidentment, l'alimentació, la nutrició és fonamental. En volem parlar amb l'Anabel Fernández, que és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
Bon dia.
I una de les coses que més preocupen a molta gent és quan té el colesterol alt, baixar-lo. I jo crec que estaria, no estaria de més fer una mica de recomanacions de com poder controlar el nostre colesterol de manera com ho acostumes a fer tu, que és de manera fàcil i que la puguem quotidianitzar. Explica'ns una mica com ho faríem per tenir una dieta baixa en colesterol.
Clar, primer hem de dir per què ens preocupa el colesterol, no? El colesterol ens ha preocupat sempre perquè està relacionat amb les malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort en Espanya i en el món.
Llavors, la primera, eh? Que a vegades ens preocupem per altres coses i aquesta és la primera.
Llavors, això, el colesterol té a veure perquè és un dels precedents, pot ser tenir dislipèmia, si entre elles el colesterol elevat o els triglicèrids elevats, i altres causes, altres coses. I llavors la gent, bueno, s'ha preocupat sempre molt per aquest tema del colesterol. I clar, aquí ve una miqueta el problema que comencem a veure estudis que el colesterol té relació amb aquestes malalties cardiovasculars, però tenir colesterol alt no vol dir tenir risc cardiovascular.
Això és important, també. De totes maneres, suposo que sempre és millor tenir-lo en uns nivells normals, diríem.
Clar, el colesterol és necessari pel cos i el que hem de pensar és que depèn de la relació que tenim entre el colesterol, el que es diria colesterol, que tradicionalment s'escolta com a bo, l'HDL, i el colesterol LDL. Llavors, quan el colesterol HDL està molt alt, pues això és com, seria com el barrendero que ens neteja les artèries, i el colesterol LDL seria com el trapella que va embrutant les artèries. No? Llavors, si tenim molt del que embruta, pues, evidentment, si la relació de l'LDL és molt alta i l'HDL és molt baixa, el colesterol total serà alt, però serà una relació dolenta. En canvi, si passa al revés, tenim el colesterol alt, però és el pal que tenim al barrendero molt alt, per dir-t'ho així, doncs llavors no hi hauria tant problema. Llavors ens hem de fixar en aquesta relació de colesterol HDL i LDL.
Ara imaginem que tenim el dolent, el colesterol dolent, alt.
Exacte.
Com el regulem?
Com el regulem? Pues, tradicionalment s'ha pensat que sempre seria baixant el colesterol de la dieta, però s'ha dit que no està relacionat el colesterol de la dieta amb el colesterol que tenim a la sang. I per això recomanava abans de no menjar més de 3 ous a la setmana, i ara s'ha vist que no és així. Vale? Llavors, quines recomanacions sí que podem portar a terme? Pues mira, recomanacions que es donen i recomanacions alternatives, anem a fer. Vale? Les recomanacions que ens donen normalment és, primer, arribem i ens donen la pastilleta, medicar.
Sí.
Vale?
Podríem evitar-la?
Es podria evitar. L'alternativa que seria que arribem i el primer que ens recomanessin sigués intentar fer un canvi d'hàbits. Perquè molta gent llavors evitaria fer la pastilleta. Però què passa? Que ens donen la pastilla i com ja ens baixa el colesterol, doncs pues mira, ja no tinc colesterol.
Exacte. No? I continuem els mals hàbits que teníem.
Exacte.
I això, aquí no ens agrada, perquè nosaltres el que volem és tenir uns bons hàbits.
Exacte, i perquè al final el cos això ho nota. O sigui,
segur, no, segur, segur. No va bé per una cosa, però no va bé per altres, les pastilles.
I té les seves efectes secundaris, evidentment.
Per tant, bons hàbits per lluitar contra el colesterol. Quin seria?
L'altre seria fer exercici. L'exercici és una de les coses que està més demostrada que puja el colesterol bo, l'HDL. Vale? Llavors, això seria molt, molt, molt interessant que tothom introduís exercici, no només sortir a caminar, sinó que fes una miqueta més d'exercici. Quina altra cosa més podríem tenir? Es recomana normalment, per exemple, que la gent prengui coses amb fitoesterols, vale? Productes amb fitoesterols, sense dir noms.
Exacte, són aquells que es veuen i que es anuncien per televisió.
Exacte,
no?
Aquests. I en lloc d'això, el que hauríem de fer és menjar més fruites i verdura, uns 400 grams que ens recomanen que tenen aquests fitoesterols i que, a més, ens estan impedint que mengem altres coses que no siguin tan beneficioses per al nostre cos. Això seria una recomanació molt més a dia.
Fruita i verdura, eh?
Fruita, verdura,
molta
cada dia.
Fruita i verdura.
Exacte, les 5 racions al dia. Quina altra cosa hauríem de tenir en compte? Ens diuen també suplements d'omega 3, que no està demostrat que ens ajudin a baixar colesterol.
Però sí que segons quins peixos sí o tampoc.
Exacte, el que sí que hauríem de fer és menjar peixos de blau, peix blau, sobretot el petitet, també podem menjar, i també podem menjar llavors de lli o fruits secs, com les nous, que tenen una miqueta d'omega 3. Mm-hmm. Llavors, això també seria una cosa molt més adient que intentar fer-ho amb suplements, perquè al final, quan mengem el suplement, per l'altra banda, has de menjar alguna cosa, amb la qual cosa o és algo saludable, o el que fa una cosa ho traiem per l'altra. I per altra banda, també, pues, sí que ens recomanen molt carns magres o coses així, i no seria tan interessant, perquè abans el que es pensava és que hauríem de baixar molt el greix, però no és que sigui el més necessari. El que és més necessari és intentar no posar productes ultraprocessats, ja siguin rics amb greix animal o no, perquè el colesterol ve amb el greix animal, i per això abans es intentava treure tot el que era el colesterol que venia de, per exemple, de les carns. Què passava llavors? Que ens donaven la típica fulla de la fulla del colesterol, sí, no? Que llavors que deia, treu tot això que és ric en greix i et deixava lliure tot el que era ric amb sucre. I al cap d'un temps, la persona que acabava tenint triglicèrids elevats, perquè clar, si fas molt de sucre, augmenten els triglicèrids també, i llavors la persona venia amb la fulla també dels triglicèrids, que treu tot el que és ric amb sucre, et deia, bueno, i ara què faig, no? Perquè no puc menjar res.
Ja no queda res.
Llavors el que hem de pensar és que hem de millorar la qualitat de la dieta. Al final és el més interessant, i això és el que ens farà tenir una millor salut cardiovascular, juntament amb l'exercici.
Exacte, i també prenem nota, eh? L'exercici, molt important. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, Anabel. Ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Parlem de llibres. Avui tenim una autobiografia de contingut pedagògic i polític que es titula L'habitant de la Seu Vella. És de Pagès Editors i el seu autor és Josep Varela i Serra. En volem parlar, ens ho explica ara l'Eva com es arna. L'Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un llibre, en part, molt actual. Parlem de pedagogia, això no caduca mai. Però explica'ns una mica per què t'ha agradat tant aquest llibre.
Doncs m'ha agradat moltíssim perquè m'interessa molt tot el que és la pedagogia, la educació. M'he dedicat molts anys a ser docent i, per tant, vaig llegir-me, deixa-m'ho dir, allò apassionadament, no? Perquè tracta la història, és una autobiografia, on Josep Varela el que fa és explicar des de la seva infància que ell va néixer, diguem-ne, a les terres gironines, però sent molt jovenet, molt petit, amb 7 anys, va anar a viure, atenció, a la Seu Vella de Lleida. Mm-hmm. Tu saps, allà dalt, no? A dalt, al capdamunt de la ciutat de Lleida, hi ha aquest edifici gòtic preciós que es va començar a començament del segle XIII i que, llestimosament, ha tingut una història que ha sigut caserna, ha sigut edifici militar des del segle XVIII, no? I ell per què hi va anar a viure allà?
Exacte, això t'anava a dir, com si acaba vivint allà, no?
Doncs perquè el seu pare era picapedrer procedent de Galícia, que s'havia casat amb la seva mare, ell era fill únic, no? I van anar a viure a la Seu Vella, formaven part de tot aquell contingent de gent que es dedicava a reconstruir edificis després de la Guerra Civil Espanyola, no? I allà s'hi va passar molts anys de la seva vida, fins a l'any 62, i clar, tu imagina't, no? Viure a dintre d'un edifici gòtic, amb una existència una mica solitària, el seu pare estava malalt, i havent d'anar a classe, no? Era un nen molt amant de la lectura i també molt observador, és el que es llegeix des del començament. I et va explicant tota la seva vida, però ell, com que s'ha dedicat a l'educació, hi fa una mirada molt, molt, molt pedagògica, molt educativa, no? I a mi això, doncs, m'ha interessat moltíssim. Ell va estar 8 anys en un institut de batxillerat, després no només va ser professor de matemàtiques, perquè era profe de matemàtiques, sinó que es va dedicar a la gestió, va estar 12 anys a la Generalitat en temes educatius, a serveis territorials, va ser 8 anys va estar a l'oposició intentant ser alcalde de la ciutat de Lleida, sent opositor del Siurana, del qui era en aquells anys l'alcalde de Lleida. Després va anar al Senat, i allà al Senat va poder copsar molt bé, no?, com es podien fer preguntes a dintre del Senat i com una pregunta podia acabar desembocant en polítiques concretes, no? I això, no? O sigui que ha tingut una àmplia trajectòria en la vida educativa, però també en la vida de la gestió, i sempre amb una mirada molt pedagògica. I realment És apassionant perquè veus molt la història de Catalunya a través d'aquests anys, però des del punt de vista de l'escola, de l'institut i de l'educació.
Per això deies tu que parla, que té un contingut pedagògic i polític, sí. Però en aquest cas la tesi del llibre, sí. Quina seria?
Sí, mira, i això a mi m'ha interessat moltíssim perquè penso que és important i et llegiré una frase que diu en Josep Varela, que diu: les autoritats responsables de l'educació no donen a l'ensenyament preescolar i primari la gran importància que té. I no exigeixen als futurs mestres la preparació acadèmica i pedagògica que haurien de tenir. Això, ell va començar a escriure el llibre al començament de la pandèmia. I ara tu volies intervenir i jo t'he tallat perquè... Deixa-m'ho dir.
I tant.
O sigui, és absolutament actual.
Això t'anava a dir.
O sigui, passats 3 anys de quan ell comença a explicar aquest llibre, aquesta frase que diu cal donar al preescolar i a la primera educació primària, a la base, tota la força, és importantíssim perquè veiem ara tota la situació que hi ha d'agressions sexuals i de problemes de violència increïbles, no? Doncs això com es resol? Doncs des de ben petits, des dels 3, 4, 5 anys, ensenyant educació afectiva i respecte des del començament. Però després, en aquesta mateixa frase, també deia aquesta altra cosa, no? Hem d'exigir més en els nostres mestres. Les carreres de mestres han de ser més difícils perquè tenen una gran responsabilitat.
Segur. Segur. Per tant, un tema que és supervigent, com ara estaves dient tu, Eva, i dintre del llibre també es creen imatges.
Sí.
Es creen unes imatges molt clares que et queden gravades. Sí. Quines són aquestes imatges?
Sobretot de la infantesa. Hi ha un moment, per exemple, que ell explica que va de vacances, marxa de la seu vella, que per ells els estius era com un moment de desconnexió absolut, no? I a la seva família, aquesta part de la família, no? El fan llevar-se a les 4 del matí per anar a collir panís, no? Que també és una forma, no, de prendre, responsabilitzar-se, no,
de l'ecologia,
exacte, sí, sí. De l'entorn ecològic, i ell descriu molt bé com sota la llum de la lluna va aclarint panís, no? O sigui, blat de moro. És una imatge preciosa. O també a dintre mateix de la catedral, que la cuina està posada en una de les capelles de la Seu Vella i veu a sobre una clau de volta. O sigui, t'imagina't aquesta sensació. O també quan parla dels mestres. Parla d'un mestre que amb ell el va influir moltíssim, que era el seu professor de matemàtiques i que després ell va acabar sent profe de matemàtiques. O moments que ell va donar classes particulars a la Vall Fosca. I, oh, la Vall Fosca. I el Flamisell, que és el riu més bonic que jo crec que tenim a Catalunya. Tot voltat de pollancres preciosos que fa una llum meravellosa. Totes aquestes imatges són fantàstiques en el llibre.
Doncs aquestes imatges són les que trobarem tot envoltat i explicat amb un estil facilíssim, tu deies, molt fàcil,
sí,
de llegir.
A mi una de les coses que més m'ha agradat del llibre és que està escrit amb un estil molt ponderat, o sigui, clar, arriba a tothom, el pot llegir qualsevol persona, els més elevats, perquè també parla de temes molt elevats, però el pot llegir, només sabent llegir ja pots llegir aquesta història, amb una claretat i una sinceritat, que penso que és bo, no?, posar sinceritat. Per això deia que és molt ponderat, que quan parla dels Pujol, de, no sé, altres polítics, no?, la Maria Rúbies o Irene Rigau o Carme Laura Gil, explica bé quina va ser la seva relació, quin va ser el seu paper a dintre del Departament d'Ensenyament o de la Generalitat o l'Antoni Siurana. Ho descriu amb una sinceritat i amb una claretat que et fa donar que allà hi ha molta veritat.
Doncs, com sempre, després d'escoltar l'Eva, ens agafen unes ganes tremendes de llegir, en aquest cas, L'habitant de la Seu Vella, que és un llibre de Josep Varela i Serra, publicat, a més, per Pagès Editors i amb un pròleg de l'Anna Cavaller.
Que, deixa-m'ho dir, va ser profe meva, una
profe
boníssima.
Ah, fantàstica. Ara ja sí que hem tancat el cercle, Eva, amb aquest llibre. Doncs aquí la nostra recomanació. Moltíssimes gràcies, Eva, com sempre.
Gràcies a tu.
Parlem
parlem de psicologia, de fet, aprendre a triar, escollir, és aprendre a viure, però probablement sigui una de les coses més difícils. Això ho té molt clar l'Helena Puigguitart, que ella és psicòloga. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Que difícil és saber triar, potser és de les coses més difícils que hi ha, no? Triar.
Sí, hi ha gent que li costa fins i tot triar els pantalons que es posa pel matí.
Per això
imagina les coses importants de la vida.
Per això ho dic. Però tu, si la voleu seguir, la podeu trobar a Instagram, Helena Puigguitart, tal qual, i parles molt d'aquesta voluntat d'aprendre a triar i escollir per aprendre a viure. És a dir, moltes coses depenen de nosaltres, tot i que ens sembla que no. Per exemple, empipar-nos. Que malament ens sentim quan estem enfadats i, en canvi, sembla que no tenim més remei que estar-hi, no?
Exacte. Es tracta de que les emocions, moltes vegades, són les que guien la nostra conducta. I amb un tema com el de l'empipamenta és molt clar, perquè és una emoció molt potent, molt activa, molt cap enfora, no? També hem de pensar, Noé, que hi ha gent que s'empipa cap endintre. I aquesta és la diferència entre una cosa i l'altra. Hi ha gent que crida, que pot ser més agressiva verbalment com cap als altres, però hi ha persona que diguem-ne que s'ho fica cap a dintre. I estic de morros i no parlo, i estic tot el dia amb aquest diàleg mental.
Què és pitjor?
Bueno, totes dues coses són pitjors, però la persona que s'ho va acumulant és una persona que pot somatitzar moltíssim. No et dic que l'altre no, eh? Però aquest especialment.
I, per tant, què hem de fer? Perquè, esclar, sembla que ens posem amb el pilot automàtic, no? I tu et deixes portar i dius, no, és que no ho podia evitar, perquè és que això... I ja està. I com ho fem? En quin moment ens parem?
Veuràs, Noé, que anem parlant amb els dies que anem parlant aquí, anem traient temes, tots estan molt relacionats entre ells. Mm-hmm. Què passa? Que quan l'emoció se t'emporta, prèviament hi ha un pensament. És a dir, amb el pensament jo estic donant un sentit a la realitat, i és el meu sentit de la realitat. La realitat no és única, la realitat n'hi ha tantes com què? Com observadors. Per tant, si jo tinc una emoció molt potent en aquell moment, he de ser capaç, i per això he d'haver treballat eines complementàries, com moltes vegades et dic, com poden ser la meditació, com pot ser el respirar, com tenir una vida plena, com tenir una vida amb sentit amb els meus amics, amb la meva família, per ser capaç en el moment en què l'emoció pren el poder, és a dir, agafa el volant,
sí.
Ser capaç de dir, va, per què m'estic enfadant d'aquesta manera? Hi ha un pensament previ que justifica aquella emoció. Aleshores, no hi ha dret, he deixat una cosa aquí i se me l'han emportat, no? I m'he començat a enfadar. Si jo sóc capaç de redirigir aquest pensament, de dir, val, com podria pensar de forma alternativa el que estic pensant? Hi ha una altra manera de veure la realitat. Jo molts pacients meus els hi dic, val, si no ets capaç de veure un pensament alternatiu, pensa, què et diria una persona que t'estima? Pensa en una persona que li tinguis absoluta confiança, li expliques el que ha passat, sabria dir-te una altra versió dels fets de la teva? Aplica-ho, no cal que t'ho creguis, però aplica-ho, perquè t'està ensenyant una manera de veure la realitat. Automàticament, no, el que t'asseguro és que l'emoció baixa o canvia, literalment. A partir d'aquí, jo sóc capaç de decidir quina és la conducta que ve a continuació. I si estem parlant d'una empipamenta, sóc capaç de veure que aquella empipamenta que m'està dominant no té gaire sentit, perquè es justifica només perquè aquell pensament previ existia. Si desapareix, desapareix l'emoció.
Clar, però la persona que tendeix a empipar-se ràpidament és que ja no pot aturar el primer pas. Potser es pot començar a fer, per exemple, que l'empipament com a mínim no ens duri tant. Aquest seria un primer pas i dir, val, a veure, un moment, ja m'he deixat portar, com sempre faig, però sé que al final no m'aporta res. Doncs, a veure, recondueixo. I a poc, al final, fins a arribar al moment en què realment ja des del principi sapiguem frenar-ho, perquè qui té tendència a enfadar-se constantment li serà difícil ja d'entrada parar-se a pensar.
Fixa't, tu dius, hi ha una persona que ja té una dinàmica que s'enfada molt fàcilment. Doncs aquella persona ja ha detectat una cosa, que té un problema aquí, i una cosa a treballar. Hem de treballar en el moment en què aquella persona s'ha adonat que s'enfada molt fàcilment i aquell dia porta un pet a sobre impressionant, i com a pet vull dir que està molt empipada. Home, en aquell moment serà molt difícil perquè l'emoció és molt potent. Aquella persona el que ha de fer és començar a treballar això que t'he dit jo, de poder gestionar quins són els seus pensaments o estar meditant des de fa temps, perquè en el moment en què s'inicia tot el que justificaria la seva empipamenta sigui capaç de frenar, però perquè ja porta entrenament previ. El que no podem pretendre és que jo ara t'explico que això funciona així i que tu demà, que tens tendència a enfadar-te, t'enfades moltíssim i estàs cridant i dir, no, i te'n recordes d'allò, perquè en aquell moment m'engegaràs a fer punyetes i l'emoció principal que està hiperactivada, que és l'empipamenta, continuarà molt present.
Clar, molt
si tu has treballat prèviament, seràs capaç de ja no activar allò. No, tu no pots posar-te a treballar quan aquella emoció està tan, tan potent. Això és com amb una ansietat. És a dir, una persona que agafa un atac d'ansietat en aquell moment és un moment de supervivència. Què hem de fer? Intentar pensar que això acabarà passant, que són 10 minuts, són 15 minuts, són 5 minuts, i intentar respirar i fer el que sigui possible. Però si no treballem prèviament, arribarem sempre en aquell punt. Clar. Si estem treballant, jo quan començo a iniciar el pensament, quan començo a sentir símptomes que em poden portar un atac d'ansietat, com que estic preparada i entrenada, allà ja començo a fer coses. Veus la diferència?
I tant. I suposo que també, si poguéssim gravar-nos i observar-nos després, quantes coses canviaríem, eh? Clar, en aquell moment estàs totalment abduït per el pilot automàtic que hem dit, però en canvi si ho veiéssim i ho analitzéssim en distància, seria un bon exercici, potser, també, per controlar aquestes coses.
Mira, cosa que hem parlat alguna vegada, crec, i en parlarem moltes. Quan l'emoció porta el timó, porta el volant del cotxe que estem conduint, és el còrtex prefrontal, que és la part més evolucionada del cervell, està com apagada, d'acord? Aleshores, què passa? Que en aquell moment l'aliem el que no està escrit i al cap de 10 minuts, una hora, el dia següent ens cau la cara de vergonya o ens sentim superculpables. Per què? Perquè aquella emoció ja deixa, ha desaparegut i ja permet que aquest còrtex prefrontal, que és el que ens permet planificar, gestionar emocions, reconèixer, inhibir impulsos, torna a funcionar. Per tant, ja som capaços de veure altres coses que quan l'emoció, el cervell emocional està tan activat, no som capaços. O sigui, té una explicació a nivell de biològic de per què actuem així. Llavors, clar, només ens queda l'entrenament previ per no arribar a aquest punt que no té retorn normalment.
Sí, sí. I aquí volíem justament aportar aquesta mica de llum en aquests moments tan foscos com poden ser una empipamenta horrorosa. I ens quedem amb aquesta frase. Aprendre a triar i escollir és aprendre a viure. Per tant, ens agrada estar enfadats, que no?
No.
Doncs potser hem de triar no estar-hi i posar-hi remei. Doncs amb aquesta idea ens quedem. Helena, moltíssimes gràcies. Et seguirem per xarxes, Helena Puigguitart, i també per aquí, per RAC1. O sigui que encantats que tornis. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar, remenar i passar el dia per aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra. I ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. T'agrada el mar? Crec que sí, perquè
molt
tu ets de mar. Ets de mar,
sí, senyor.
I les profunditats marines també,
oi? Exacte, molt.
Doncs aquesta setmana us proposem preparar-vos de cara al bon temps per submergir-vos dins l'aigua del mar. Del 24 al 26 de març se celebra el Saló del Busseig, o el que és el mateix, el Mediterranean Diving Show, tot un referent per al món del busseig del nostre país. De fet, fa 22 anys que es fa i és el punt de trobada de tots els agents involucrats en aquesta disciplina. Fabricants, distribuïdors, escoles i centres de busseig, professionals, esportistes, aficionats, agències de viatges especialitzades i tot el que et puguis imaginar en relació a aquesta activitat esportiva. Ernest Marco és el gerent de Procornela.
Trobareu tot el necessari per practicar el submarinisme, tant a nivell aficionat com professional. És la fira més internacional de les 23 edicions que hem fet. En aquesta fira hi ha moltes activitats. Podreu fer batejos d'immersió pels nens i nenes de més de 8 anys. Hi ha jornades tècniques on es presenta la primera associació de dones bussejadores de la Mediterrània. Es presenta també el primer escape room subaquàtic. Hi ha demostracions de rumbi subaquàtic, diferents tallers com d'apnea infantil, de neteja de fons submarí, d'habilitats subaquàtiques.
Doncs tot un escape room sota l'aigua, del 24 al 26 de març. T'hi veus, oi, Noemi?
Home, potser em veig més amb el taller de neteja del fons marí, mira què et dic. Però en qualsevol cas hi ha un munt d'activitats per triar, o sigui que allà ens veurem. Moltes gràcies, Òscar.
Jo et veig a les cases del canal, eh?
Home, això segur, això segur. Seguríssim, ens
recordeu
veiem.
Recordeu més informació sobre Fires de Catalunya al web fefi.cat.
I ens veiem, com dèiem, el 24 al 26 de març a la Fira de Cornellà. Moltes gràcies. I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 18 de març de 1947 neix a Sabadell el dissenyador de moda Toni Miró. Fill de sastre, quan tenia 20 anys, va obrir la seva primera botiga, Groc, a Barcelona, on comercialitzava els seus propis dissenys. Va crear la marca Antonio Miró per a home i dona i va participar en els certàmens de moda internacionals més prestigiosos. Ha rebut el premi Cristóbal Valenciaga, el millor dissenyador de roba de l'Estat. El dia del seu naixement, la ràdio ens duia la veu del sempre elegant Frank Sinatra i la seva Mamsel.
Oh, small cafe, Mamsel.
Lligar la imatge d'en Sinatra a Toni Miró és una altra d'aquelles coincidències elegantíssimes, coincidències de data prou curioses. I l'any 1947, aquí a la ràdio de casa, també hi arribaven ritmes des de Sud-amèrica que esdevindrien grandiosos èxits repetits fins a l'esgotament a totes les festes i actes públics, com La última noche, la primera versió, Jorge Carlos.
La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ser.
L'última nit, tot un record per celebrar, molt sovint també per oblidar. El 1947 és un any que marca l'inici d'un dels programes que tradicionalment s'esmenten a l'hora de criticar el nacionalcatolicisme de la dictadura de Franco. El consultori d'Helena Francis. Les oients preguntaven sobre problemes en les relacions amb el marit i on la resposta sempre va ser la de la submissió. El programa, patrocinat per una firma de cosmètics, acabava el 1984 i en el seu periple el van emetre diferents emissores.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Avui farem un viatge per viatgers. Ho farem amb l'Esther Moreno. Ella és de l'agència de viatges Bru en Bru. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ara dèiem un viatge per viatgers. És a dir, un viatge a consciència, que ja d'entrada ens costarà arribar-hi. On anem?
Exacte, sí. De fet, una de les dels atractius del país, a part de que és
Bhutan, que no ho hem dit.
Bhutan, exacte, l'últim regne dels Himàlaies, un petit país preciós entre dos gegants, la Xina i la Índia, que està allà situat, enclavat entre les muntanyes dels Himàlaies. Això ja fa que sigui especial la manera d'arribar-hi. Depèn d'on arribis, l'aproximació mateixa amb l'avió ja és d'una espectacularitat impressionant, amb la qual ja només aquest inici ja val la pena, i després arribes a un lloc realment únic que ha sabut mantenir la seva autenticitat i espiritualitat. És una preciositat.
És una preciositat que ha aconseguit també ser sempre independent, que això ja diu molt, i a més, sostenible. Ells curen molt, ara dèiem aquesta accessibilitat, però ja deies, d'entrada, ells cobren taxa per entrar.
Sí, està establert unes taxes d'entrada, que a més també estableixen un mínim de dies que has de passar allà, i fa molts anys que tenen aquesta pràctica per tal de, a nivell governamental, van dir, escolta'm, nosaltres som un país petit, és extens, més de 40.000 quilòmetres quadrats, però són 700.000 habitants, llavors un turisme massiu i de més no el podrien gestionar, així que estableixen unes taxes que depèn dels dies que passis i de més, i un mínim d'estada, i a partir d'aquí doncs, ja vas construint el teu viatge segons el que vulguis fer.
Un mínim d'estada que són? Quan?
El mínim són 5 dies.
5 dies?
Sí.
Però no és suficient per
tenir el país. No és suficient. És recomanable passar-hi com uns 10 dies que et donin temps per fer com a mínim 4 de les valls més maques, que són 6-7 recomanables, però 4 que són molt diferents en geografia, paisatgísticament, en cultura, en temperatures. Llavors, combinar aquestes 4 seria ideal.
I quines experiències podem gaudir a Bhutan?
Llavors, aquí l'ideal és poder combinar, com et deia, diferents valls, i llavors, si a més es pot coincidir amb temporada de festivals, com per exemple la primavera o la tardor, és perfecte, perquè llavors baixen totes les comunitats de les muntanyes i de més, que normalment estan en llocs remots i no es mouen de la seva granja i de més, baixen vestits amb els vestits típics i de més, pues es fan, es toca música, és un moment de reunió entre tots ells, i la veritat és que l'abril, maig, que després de les pluges està espectacular.
Ah, perquè aquesta va ser una altra, la climatologia d'allà, no?
Sí, sí. Els mesos d'hivern, hivern nostre, gener, febrer, març, allà pues, fa fred i a nivell paisatgístic, per exemple, no està tan maco com a la primavera o a la tardor, que també és preciós. El nostre estiu també és bona època, pot ploure, però bueno, diríem que l'hivern és així com més extrem i si fas caminates i de més, pues, millor fer-ho amb bona temperatura.
Ara estàvem parlant de les caminates, deies que per anar segons on val la pena estar una mica preparat. Per tant, diríem que no és un viatge per totes les edats o per tots els moments de la teva vida, no? És a dir, d'estar en un moment en què tu realment estiguis preparat per fer caminates bones, no?
Sí, sí. Quan dèiem és un viatge per viatgers, és perquè, entre altres coses, bueno, ja és una destinació que ja has vist una mica de món, i perquè caminaràs, pots, és la millor manera de gaudir de la destinació, caminant, en bicicleta, et vas una miqueta, sempre et mouràs entorn als 3.000, 4.000 metres d'altitud, amb la qual no és que el mal d'alçada, com et pugui passar al Perú, sigui massa important, perquè ja comences des de molt a dalt, i aquesta aproximació que comentàvem, no?, a la ciutat a la que arribes, des de, en el meu cas, que vaig arribar del Nepal, de Katmandú, tu ja veus que estàs arribant a un lloc molt potent a nivell muntanyes i de més, no? I llavors, pues, bueno, et vas entrenant poquet a poquet per al final acabar el viatge en el monestir del Tiger Nest, que això és un imperdible, això ho has de fer. I està, pues, a uns 3.000 més o menys metres, hi ha 1.500 esgraons per arribar.
Déu-n'hi-do.
Baixes, puges, pares, et prens un te, que et preparen molt amablement el teu guia, que normalment és el que et porta la motxilla, si tu no la vols portar. O sigui, es pot anar fent, però has de tenir una condició física. No és que sigui molt, molt, molt exigent, però l'has de tenir i, idealment, no tenir cap problema de mobilitat.
Suposo que la natura és una de les grans qualitats d'aquest viatge, però també l'espiritualitat, ara ho dèiem amb el monestir. La notes, la vius, no? La sents,
sí,
allà.
Sí, totalment. Jo és l'únic destí del que he tornat, o sigui, a l'aeroport, despedint-me del guia, vaig estar plorant mitja hora, no sé, algú va passar al meu interior i té molt a veure amb ells. Són budistes, en la gran majoria, i com hem dit, no és un país que està molt aïllat geogràficament i també culturalment, amb la qual tot això ho porten, són molt purs, són molt de veritat, molt autèntics, no? Els nens, els estudiants, les primeres hores de la classe, abans de començar la classe, fan 20 minuts de meditació, sempre. Amb la qual això ja et dona una idea de quin tipus de filosofia de vida. La religió està molt present en les seves vides, però són budistes, és a dir, que tots els éssers vius els consideren part de si mateixos, és per això que respecten tant l'entorn natural, i és una destinació tan maca a nivell naturalesa, natura. Uns boscos, el 70% del país està cobert de boscos i rius que conserven amb un carinyo, i bueno, és un mandat governamental, de fet, que protegir el seu entorn, no? Mm-hmm. Això que diem ara, no?
Sí. Que la sostenibilitat... Aquí ens estem, exacte, proposant, sí, ara, no sabem complir, i allà ja fa temps que ho compleixen, sí, ho respecten i ja ho tenen interioritzat. No?
Sí, sí, i això es nota moltíssim. I en ells, jo diria que és un país preciós, o sigui, a nivell entorn natural i de més, i la seva gent. La seva gent és superamable, molt, et donen la benvinguda amb molt de carinyo, és molt variat, és molt divers, les valls passes potser de temperatures així una miqueta més fresquetes i després passes un pas de muntanya i baixes a la vall de Punaca, per exemple, que té un clima mig tropical, que és on el rei se'n va allà a fer a l'hivern, baixa allà, que està a 1.400 metres, i a l'estiu se'n va a les parts.
Per tant, és un règim monàrquic.
Sí. Sí, l'últim regne dels Himàlaies.
Voldrem menjar i voldrem dormir.
Sí.
Què tal en allà? Quina hostaleria ens trobarem? Quin tipus d'hospedatge? I com menjarem?
Molt bé.
Molt bé. D'entrada ja,
sí,
és,
sí,
una garantia, no? Sí. Viatjant al país.
Nosaltres sempre diem, a veure, allà on... el que escolleixis per allotjar-te també pot marcar molt la diferència.
Segur.
Perquè ara hi ha una nova generació d'hoteleria que han sabut fer-ho molt bé, molt, molt sostenibles, molt integrats amb el seu entorn, arquitectura fantàstica, amb més llum. Abans l'hoteleria era com més fosca al voltant, i ara es fan servir uns materials, la fusta més clareta, entra moltíssim la llum, a nivell gastronòmic i culinari molt ben cuidat, les teràpies dels spas, després de fer una bona caminata, arribar a un spa fantàstic en el que abans de fer-te un massatge pues et canten un mantra i et transporten a un món fantàstic, això és ideal. I la gastronomia molt cuidada, variada. És veritat que de vegades pensem, ostres, a veure, han col·locat aquest hotel aquí en un lloc tan remot, tan difícil d'accedir, i són capaços de posar-me això a la taula tan espectacular. O sigui que és, la veritat, és bastant admirable el que han fet en els últims anys a nivell allotjament. Has d'escollir bé. O sigui, podries anar potser en una versió més senzilleta, però llavors l'experiència és molt més rodona si ho fas d'aquesta manera.
Segur que sí. No sé quin nivell té el país, és a dir, es respira molt la pobresa? És un nivell mig alt, el de la població?
A veure, el Bhutan està conegut com el regne de la felicitat.
Clar.
No? Llavors, ells van posar, són pioners, bueno, crec que són els únics, que medeixen el seu producte interior brut pel grau de felicitat dels seus habitants.
Que això és fantàstic.
Això està molt bé. Llavors, com ho fan això? Pues els hi pregunten, estan pendents de què us fa falta per ser feliç. No? Llavors, el tema educació, l'alimentació, el tenir un terreny que poder cultivar,
treballar,
i a més, una professió. Nosaltres vam passejar per muntanyes en les que et trobaves a senyores encara teixint jerseis, i a més, per cert, teixits molt xulos. Les compres poden ser molt maques.
Fantàstic,
també.
Fantàstiques, segur. I...
sí. Sí, pots tornar
segur
coses...
que sostenibles, eh?
I llavors deies, com pot ser aquestes senyores encara... Bueno, a mi em van
mantenim.
Transportar... Sí, jo no ho havia vist mai, això, per cert. I llavors, doncs, educació, que puguin alimentar-se bé... Clar, ells són molt autosuficients, tenen bons conreus, tenen vaques, en fi, tenen pràcticament de tot. En principi, pues, els veus feliços. Clar, hi ha llocs molt remots en els que potser l'electricitat o l'aigua corrent, l'aigua calenta, però ells això el que posen...
No li donen importància,
no, de vegades
potser. L'importància
aquí...
que nosaltres li donem, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Segur.
Llavors, pots dir que podrien tenir potser més coses per estar millor, però amb el que tenen estan molt contents.
Per tant, podem qualificar-ho com a petit paradís.
Sí,
Bhutan.
Sí.
Doncs això sí, prepararem una miqueta la butxaca, perquè ja d'entrada ja hi ha les taxes, ja hi ha vols, ja hi ha tot de coses que fan que aquest viatge no sigui precisament econòmic, segur.
Clar, té un cost, és veritat, perquè has de fer probablement una petita prèvia, segons per on arribis, no? En el meu cas, com et deia, jo vaig arribar pel Nepal, per Katmandú, i encara que, bueno, amb la connectivitat estan molt ben connectats, doncs via Katmandú, Delhi, a la Índia, o Bangkok, Tailàndia, vull dir que és fàcil arribar-hi, i normalment has de fer una o dues nits abans, i després, una vegada allà, l'ideal és que puguis passar uns 10 dies per cobrir com a mínim 4 de les valls, i una vegada arribes allà, si encertes i saps escollir l'allotjament i de més, ja t'oblides de tot perquè estarà tot inclòs.
Si teniu molts dubtes, doncs evidentment Bru en Bru, l'agència de viatges amb la que estem parlant ara, segur que us acabarà d'assessorar, que val la pena anar en aquesta destinació, en aquest viatge per viatgers ben assessorat, a Bhutan. Esther Moreno, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, encantats d'estar aquí de nou.
Parlem de tendències sostenibles, perquè de fet la sostenibilitat en si és tendència, i així ho tenen molt clar a So Good So Cute, aquesta plataforma digital, aquesta pàgina web que podeu entrar i consultar-la i mirar i remirar, perquè tenen moltes, moltes propostes. Al capdavant d'ella està la Sònia Flotat. Sònia, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
I avui ens diràs i ens recomanaràs 5 newsletters per estar al dia
de tot el que fa referència també a la sostenibilitat, no?
Exacte, perquè cada dia hi ha més informació, hi ha més coses noves, costa a vegades pair-les i digerir-les, i hi ha persones que es dediquen a endreçar tota aquesta informació, a curar-la d'acord als seus interessos, i ens ho serveixen amb safata d'entrada, mai millor dit, al nostre correu. I res, n'he seleccionat 5, que és veritat que n'hi ha cada dia projectes més bonics, però mira, jo aquests 5 els segueixo. Un són els de Planeta Mauna Loa, que Mauna Loa, perquè no ho sàpiga, és un volcà que hi ha a Hawaii, que hi ha un observatori del CO2, del diòxid de carboni, i bé, vaig anomenar un científic que va ser la primera persona que va avisar-nos de que les emissions que emetíem estava afectant a l'atmosfera. Bueno, dit això, Planeta Mauna Loa és la newsletter de la Tania i el Juan, que són dos periodistes ambientals, que es dediquen setmanalment a curar tota la informació ambiental i sobre canvi climàtic i a donar-nos-la endreçadeta i amb un llenguatge comprensible perquè sapiguem què passa al món, quines coses bones i quines no tan bones estan succeint.
Mm-hmm. Planeta Mauna Loa.
Exacte.
En tenim una. Quina més?
Dues. Una més així, amb més caire personal, és la de la ecocosmopolita, la Ibe Ramírez, que és una noia veneçolana que porta a Catalunya molts, molts anys. I justament crec que quan va arribar aquí, amb el naixement del seu primer fill, va començar amb tot del residu zero, no? A veure aviam de com podia consumir menys coses innecessàries. Inclús ha escrit un llibre que ja fa anys que està, Residu Zero comienza a restar des de casa, i té aquesta newsletter, les cartes de la ecocosmopolita, que també cada setmana ens destaca aquelles coses que ja considera més interessants amb temes de sostenibilitat, i a vegades que passen aquí també, amb la qual és interessant per estar al dia a dia, i és un to a me i molt personal, molt proper d'una persona com nosaltres, que
fantàstic,
en sap molt.
Doncs la seguirem, la Ecocosmopolita.
Exacte.
Una tercera newsletter.
Sí, també tenim el Bien Social del Guillem Bargalló, que aquesta potser és un palet més professional, perquè sí que ens informa de les bones pràctiques de les empreses a nivell de sostenibilitat, de tot el que sorgeix, que hi hagi moltes coses, doncs ens ho endreça i ens ho posa ja molt mastegadet. I inclús aquelles persones que vulgueu introduir-nos en el món professional de la sostenibilitat, doncs ofereix les ofertes laborals que hi ha, que cada dia n'hi ha més, ja us ho dic ara, en aquest sector. I està molt bé, el Bien Social.
El Bien Social.
Exacte. La quarta seria la de Rosa Parks. Rosa Parks era l'activista aquella que no va voler aixecar-se de l'autobús, una noia negra,
sí,
no en recordeu? Pues és una agència de comunicació que es diu Rosa Parks, amb un homenatge a aquesta dona. I tenen una newsletter també setmanal, la News Better, que també setmanalment ens destaquen campanyes i bones iniciatives, no d'ells només, sinó en general, sobre sostenibilitat molt social, també ambiental, però molt social. I hi ha coses molt divertides, inspiradores, i fan una bona curadoria, una bona selecció. O sigui que me la quedo, també.
Mm-hmm. Rosa Parks.
Exacte. I per últim,
clar, no podia ser d'altra manera. Ja la dic jo, aquesta. So good, so cute.
Exacte.
Sí, senyor, si encara hi ha algú despistat que no segueixi, doncs que ho faci, sisplau.
Quinzenalment us enviem en l'e-mail, també la nostra selecció de notícies, algunes amb més profunditat, altres més per sobre, per viure una vida més sostenible i més feliç per fora i per dins.
Sí, senyor. Doncs mira, no tenim excusa ara si no estem ben informats a nivell de sostenibilitat, perquè ens acabem de donar a la Sònia aquestes 5 newsletters recomanades. Moltíssimes gràcies, Sònia, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Parlem de ciència, ho fem de la mà del Jesús Porroy, que ell és emprenedor biomèdic. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia.
I bon any, que encara
bon
no ens havíem dit.
Bon any, igualment.
Escolta, vam parlar de les patents, ens va quedar clar que és important patentar, però avui volíem parlar de per què les universitats i centres de recerca fan patents. Perquè si no es patenta, què passa amb aquella investigació, amb aquell descobriment o amb aquella el que sigui, no?
Sí, quan les universitats, els centres de recerca fan descobriments, el que solen fer i el que tothom assumeix que fan és publicar la recerca, no? I llavors surt a les notícies, no? Un article a la revista tal que demostra no sé què, no? I tot això són publicacions, que és la manera com té la comunitat científica d'explicar la feina que fa. I és un sistema que està com molt no regulat en el sentit legal, però sí que està molt pautat com es fan les publicacions científiques, què és una publicació científica a diferència d'un article de divulgació o un llibre que fas tu explicant les coses que has fet? És a dir, que...
Aquestes limitacions estan molt clares, estan molt definides,
sí,
no?
Sí, és una manera... És tot el tema aquest de que les publicacions les revisen experts en el camp i llavors et demanen que facis més experiments o que expliquis millor segons què abans de poder publicar. Diguem que tot el món de les publicacions científiques és la manera com té la comunitat científica de parlar entre ella. No amb el públic general, sinó amb la resta de la gent que fa recerca en aquest camp. Sí? Uh-huh. I, per tant, això és el que s'espera que faci algú quan fa una recerca. Però, i per tant, això està disponible per tothom. Eh? Tu vas allà, agafes la revista que sigui, Nature, i llegeixes la revista, i allà tens tota
l'article amb tota l'explicació.
Per poder convertir alguna d'aquestes coses en un producte, en un fàrmac, o en un dispositiu, o en un sistema, el que sigui, això necessita tenir algun tipus de protecció. I protecció vol dir que si tu has fet un descobriment que dius, mira, doncs he trobat aquesta molècula que resulta que podria anar bé per tractar aquesta malaltia. Val? I això, per tant, tenim al davant no sé quants anys de feina per poder-ho convertir en un medicament. No? Llavors, perquè tu puguis fer això amb la tranquil·litat de que ningú t'ho copiarà, necessites tenir una protecció. Aquesta protecció normalment és una patent, a vegades són altres coses, però així, per resumir, diguem patent. I clar, patents es fa tothom, no, les universitats, la gent,
perquè,
diguem, les empreses...
Perquè, a més, no és un tràmit car. Depèn.
Al principi no és un tràmit car, després es pot arribar a complicar molt. Llavors, les universitats, si volen convertir aquesta recerca en un producte, l'han de protegir. Que no vol dir que després les universitats es dediquin a desenvolupar fàrmacs, que no ho fan i no és la seva feina. Les universitats el que fan és generar tot aquest coneixement, d'una banda publicar-lo perquè tothom el conegui, d'altra banda protegir-lo mitjançant patent, perquè si algú de fora de la universitat diu, mira, això m'interessa, crec que puc tirar endavant amb aquest producte, amb aquesta molècula, amb el que sigui, per convertir-ho en un fàrmac. Llavors el que fas és demanar-li a la universitat que et cedeixi aquesta patent. I llavors tu dius, mira, jo et pagaré tants diners, jo què sé, 10% de tot el que jo guanyi venent aquest producte. I a canvi jo assumeixo el risc de que em gasti no sé quants diners i això al final acabi amb no res. Llavors a la universitat fas un contracte de transferència i la universitat et transfereix, no la titularitat de la patent, però sí et transfereix el permís per treballar amb aquesta patent.
Mm-hmm. Hi ha moltes coses que es queden al calaix, que són bons descobriments i que per culpa de patents, d'interessos econòmics... És a dir, hi ha molta mitologia darrere tot això, no?
És exactament al revés.
És al revés.
No, a veure, hi ha moltes coses que es queden al calaix, sí, es queden al calaix perquè...
Perquè l'interessa a nivell econòmic.
No.
I a lo millor a nivell científic.
Les coses que es queden al calaix sovint és perquè no hi ha recursos. Mm-hmm. Perquè dius, mira, tinc 10 coses superinteressants, tinc diners per fer-ne una. A les altres 9, què passa? A les altres 9, doncs no ho sé, però jo no puc fer tot. Per tant, d'aquestes 10 superinteressants, em dedico a aquesta. A veure, moltes coses que queden al calaix perquè no han arribat a dalt de tot de la llista de prioritats d'algú que tingui diners per tirar-ho endavant. Que diguem, si això és una possibilitat real de negoci, no pateixis, que tirarà endavant.
Que tirarà endavant. Doncs, Jesús, aquí ho deixem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui anem al cinema a passar por, directament. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Bé, no sé, hi ha qui li fa riure aquestes pel·lícules, però sí. Jo crec que...
Riure perquè a vegades és un pèl, no sé si ridícul, però que costa una mica.
Ja, que no te l'acabes de creure.
No, però sí que és molt fàcil que tinguem, com en aquells ensurts de remort una mica a la cadira del cinema, quan passa algunes d'aquestes escenes. I bàsicament del que es tracta és de cridar. You got a problem here, guy? Scream.
Scream.
La sisena. La primera va sortir l'any 96 i a partir d'aquí hi ha hagut la segona part, la tercera, la quarta, la cinquena, que va sortir tot just l'any passat, i ara aquesta sisena, que les dues últimes s'han repetit el direcció pel Matt Bettini-Olpin i Tyler Gillett, i hi ha alguns personatges que també sempre surten, és a dir, per exemple, la Courtney Cox, la Mònica de Friends, que just va fer la primera pel·lícula quan començava també la sèrie, feia tot just en aquell moment final de segona, començament de la tercera temporada, amb el personatge de la seva periodista. I aquí el que hi ha en aquesta sisena part és que canviem d'escenari, ens anem a Nova York a donar, diguem-ne, com bastant més també per poder fer aquestes escenes, que algunes de les quals estàvem escoltant ara. I a partir d'aquí anar veient una altra vegada la màscara...
No canvia massa l'argument, no podríem dir. No. Segueixen més del mateix.
Sí. Diguem-ne que el que fa gràcia a vegades és veure també el repartiment que té, no? Aquí surt la Jenna Ortega, que la tenim coneguda de la sèrie Dimecres, de la família Adams, que va ser tot un èxit a la seva estrena ara fa unes quantes setmanes, i que ja en vam parlar aquí. I després hi ha la Melissa Barrera, que és una actriu mexicana, que és qui té l'encàrrec d'anar cridant amb aquesta pel·lícula. Però, com que estem ja a la...
Té l'encàrrec d'anar cridant, des de que pigui els crits.
No, està bé. I aquí, aleshores, fem una repassada per qui li agradi o per qui vulgui recuperar algunes de les pel·lícules anteriors que es poden veure en plataformes. Tenim la de l'any passat, la que vindria a ser la cinquena, que la podem veure també en algunes sales, però bàsicament està a Movistar Plus, la 4, que està a Movistar Plus i a Filmin, i la tercera, la segona i la primera no he vist que estiguin disponibles en cap dels serveis streaming com a mínim de les grans plataformes que tenim aquí.
De totes maneres, podem dir que pots mirar aquesta sisena sense haver vist ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta, ni la cinquena.
Però imagina't que veus la sisena i dius, vull veure on va començar tot. Exacte. I vull tirar el 5 enrere.
Doncs,
que també podria ser.
Clar, no? però de moment doncs podrem veure
de
això.
Moment,
la versió 5 i la versió 4.
Exacte, sí, és això. I la sisena, doncs anem al cinema, a la sala gran a cridar. I com comentaves tu, què?
Cridarem, no? I diuen que és una de les millors maneres per anar a lligar, anar al cinema a veure una pel·lícula de por, perquè generes uns enllaços, una complicitat amb la persona que té pel costat passant por, que es veu que no generen d'altres maneres. O sigui que aquí ho deixo, qui vulgui lligar, doncs que vagi a veure Scream. Ara, pot ser que no rigui, que no tingui por, sinó que rigui, només sí. Ja ho veurem.
I després, no? És a dir, si vas, dius, podem anar a veure les anteriors a casa, que tinc les plataformes on les podem veure.
Exacte, i ja està, ja ho has tancat tot.
No
sí,
sé,
senyor.
No sé jo.
No t'agrada la no proposta, eh? Doncs mira... demà sèries televisives.
Sí, dues,
em sembla fantàstic.
I por no en passarem.
Ai, que bé. Doncs mira, millor.
Compensem una mica una d'avui.
Exacte, doncs fins demà.
Fins demà.
Ramos, dime tu.
Bon dia, Noé.
Bon dia.
Soc molt pesat, ja ho sé.
No, a nosaltres ja ens agrada que ens expliquis coses d'Eurovisió.
Sí, però no només per això, sinó perquè et poso la Bet constantment.
A tu t'agrada, la Bet, molt.
Sí,
aquest tema et va agradar molt.
En aquest cas concret també te'l poso, perquè no oblidem que és el gran reclam de la Barcelona Eurovision Party, que és ja... comença dijous.
I que més ella no havia volgut cantar gaire aquesta cançó, no?
20 anys no ho ha fet.
Imagina't.
Ho farà la setmana que ve. Però, bueno, igualment serà l'últim dels 3 dies. Recorda que han passat d'una nit, com l'any passat, pràcticament un festival. Obrirà la festa a l'Eurofans Club. Això serà el dijous a la Sala Arena i ho faran amb tot d'èxits eurovisius. Però lo gros, pròpiament dit, abans de dissabte ja serà divendres. Divendres, que han creat un primer concert amb dones que han passat pel festival i que hi han deixat la petjada, com Varey, que és aquesta que representava Televisió Espanyola el 2016, a la sala Apolo, que l'any passat es va quedar petita. De fet, per això diu l'organitzador de Top Legal, Oribel Grau, que hi hem parlat, perquè bé, és que han crescut d'aquesta manera com han crescut.
Nosaltres veiem d'on ve la compra de cada una de les entrades i detectem que hi ha un interès bastant gran de fora del territori espanyol. Amb la qual cosa, jo crec que el posicionament que vam fer l'any passat està funcionant, encara que res a veure amb el que farem en aquesta edició. Crec que aquest any quedarà demostrat i esperem consolidar la cita de la Barcelona Eurovision Party com la pre-party del Mediterrani o del sud d'Europa.
I bé, a més de Varey, també torna Ronela.
candidata albanesa, no?
Molt bé.
Sí, senyor.
De l'any passat.
És que vaig aprenent alguna cosa.
Així m'agrada. Per cert, va intentar-ho repetir a Eurovisió l'any passat amb San Marino. No se'n van sortir. No sé si recordes que deien que es va fer molt amiga de la Chanel. Potser d'aquí va sortir que ho fes precisament intentant cantar en castellà amb aquest Salvaje.
Faci algun nou ambiente.
Estic segur que la cantarà, perquè, evidentment, home, hem estat el seu hit d'aquest any. Evidentment, el de la Ronela. Més artistes que veurem divendres, com, per exemple, Effendi.
Totes ens fan moure, eh?
Home, d'això es tracta, moure l'esquelet a la sala Apolo el divendres, eh? Ella ja cantava fa 2 anys a Matahari per Azerbaijan. Una altra de les novetats d'enguany, per això, no és només el fet que ho hagin allargat, sinó que la cosa no es limita únicament a les nits. També hi haurà activitats eurovisives durant tot el dia. Escolta l'Olivia.
Intentar omplir la ciutat de diferents formats, diferents esdeveniments, sigui un tour per la Barcelona que apareix en el videoclip de Bet, que, per exemple, és una de les propostes que fem. Sigui anar al teatre a una presentació d'un musical que s'estrenarà en breu a Barcelona sobre Eurovisió i fem la premiere de la mà d'ells. Vinculacions amb diferents panels, discussions que estem treballant a nivell professional del món audiovisual, parlant de temàtiques sobre Eurovisió, què suposa organitzar un esdeveniment d'aquest gran format per una ciutat, etc etc. És a dir, és demostrar que Eurovisió pot omplir la ciutat durant els dies que toqui. Hola, mi bebé, hola, mi bebé,
llámame, 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 llámame. Mira, t'he de dir que aquest tema a mi m'agrada.
Que sí.
Home, ja, amb la lletra no és que sigui molt enriquida.
No, però bé, però tampoc, mira, tampoc no hi pot faltar.
No preteníem.
De fet, ell, Albert Andrei, serà el presentador d'aquesta gala de divendres. Divendres, com et deia, a l'Apolo. Però atenció, perquè a banda d'aquestes dones que et deia que havien participat a Eurovisió i que les podrem veure en directe, aquest any no hi haurà només Eurovisius. Sones FM, del Benidorm Fest, que, de fet, l'any passat expliquen que ja els hi hauria agradat tenir participant de Benidorm Fest, però no tenien la manera.
Entre la nit del divendres i el dissabte tenim 32 artistes, que no vol dir artistes individuals, venen a tots acompanyats dels seus mànagers, dels seus caps de delegació i tal, amb la qual cosa és un volum de gestió de gent molt gran, amb la qual l'any passat no vam poder donar la cabuda a la sol·licitud aquesta de portar artistes del Benidorm Fest, perquè sent una sola nit no podíem. Aquest any ens vam adonar que sí que podíem. Al tenir la nit de l'Apolo del divendres, encara hi havia una capacitat d'absorció d'alguns dels artistes del Benidorm Fest.
Alguns, com aquestes, FM o José Otero. Que també serà en aquesta gala, junt amb Megara. I Ricky Ritter. I és que això no balles.
Sí, et mous així rítmicament, això segur.
Doncs de tots aquests, evidentment, n'hi ha un que no podia faltar, que són els nostres Siderland.
Home. Barcelona esclatarà tot aquests dies.
És que és això, precisament la setmana que ve Barcelona serà la capital eurovisiva d'Europa. Això ho hem d'aprofitar.
I tant.
Estarem de gala. I bé, si això ja us ha temptat, espera't, el dia gros, que serà dissabte, que ja el repassarem d'avui en vuit, perquè ja veus que prou tateca tenim.
Sí, sí,
ocasió
sí, sí,
que
sí.
Tenim tots els eurofans eurovisius i seguidors d'Eurovisió de Barcelona i de Catalunya d'aprofitar aquests dies que vindran, que seran molt, molt divertits i molta gent que vindrà. Per tant, si us animeu, recordeu que encara queden entrades i bueno, que podeu participar de la festa.
Oh, i tant. Doncs escolta'm, a ballar segur que hi anirem, perquè jo crec que no podrem evitar-ho, eh? Qui s'acosti allà no pararà de moure's.
Ai, no ho dubtis.
Ai, doncs Jordi Ramos, que vagi molt bé. Adéu-siau a tothom.
Adéu,
ens quedem amb això, amb el Siderland.